dia que menina os meus. Benvingudes i benvinguts al podcast El dia que manin els meus, un podcast en català perquè, parafrasejant el gran Ovidi, em dóna la gana. Aquí hi trobareu una mica de tot: ciència, tecnologia, música, cultura, nació i, bàsicament, el que em roti. El que hi dic és el que penso en el moment de publicar-ho. El dia que manin els meus. Quan manquen 3 minuts per un quart de dues, comencem. L'arquitectura de l'absència. Quan dissenyem una arquitectura, pensem en el futur. Pensem en com creixerà, com canviarà, quines tecnologies desapareixeran, quines necessitats apareixeran i com podrà evolucionar sense haver de ser reconstruïda cada pocs anys. Intentem anticipar la incertesa, perquè sabem que el canvi forma part de qualsevol sistema viu. Però hi ha un canvi futur sobre el qual no existeix cap incertesa. Algun dia nosaltres no hi serem. Marxarem del projecte. Canviarem d'empresa. Ens jubilarem. L'organització es transformarà. Serà absorbida per una altra. O senzillament desapareixerà. I, molt abans que l'arquitectura deixi d'existir, també desapareixerem nosaltres del seu context. No és una possibilitat. És una certesa. Per això de sempre he cregut que l'absència també ha de ser considerada una condició de disseny. Parlem sovint de resiliència tècnica. Dissenyem sistemes capaços de suportar la caiguda d'un servidor, la pèrdua d'un centre de dades, la desaparició d'un proveïdor o l'obsolescència d'una tecnologia. Però hi ha una dependència molt menys visible que acostumem a ignorar. La de les persones que van prendre les decisions originals. Una arquitectura realment madura no només ha de sobreviure als canvis tecnològics. Ha de poder continuar evolucionant quan els seus arquitectes ja no hi siguin. Aquesta és la idea del que anomeno l'arquitectura de l'absència. Naturalment, això no significa aspirar a construir una arquitectura immutable. Al contrari, si 50 anys després continua exactament igual que el primer dia, probablement és que no s'ha fet servir. Les necessitats hauran canviat. Els processos també. Les tecnologies seran unes altres. Primer, l'organització ja no s'assemblarà gens a la que li va donar origen. El propòsit no és preservar la forma, sinó preservar la coherència. Que algú pugui transformar profundament el sistema. I que, malgrat tot, encara sigui possible reconèixer una manera consistent de prendre decisions. Aquesta coherència no es conserva acumulant documents, ni deixant instruccions perquè els successors facin exactament el mateix que nosaltres hauríem fet. El que cal preservar és el mecanisme que permet arribar a una decisió. Per això els principis arquitectònics tenen un paper molt més profund del que sovint els atribuïm. Togaf els utilitza precisament com a instrument de govern. No descriuen una implementació concreta, sinó els criteris que han d'orientar qualsevol implementació. Una decisió sempre és filla del seu context. Un principi, en canvi, aspira a sobreviure-hi. Els principis permeten que persones diferents, davant de problemes diferents i en moments diferents, continuïn prenent decisions que responen a una mateixa manera d'entendre l'arquitectura. Ara, bé, els principis per si sols tampoc no són suficients. Imaginem que, revisant una arquitectura de fa 15 anys, hi trobem una frase aparentment impecable. Utilitzarem una capa d'abstracció per evitar la dependència d'un únic proveïdor. Sabem què es va decidir, però ignorem si aquella decisió encara té sentit. Ens falta la part essencial del coneixement. Què sabien aquells arquitectes quan la van prendre? Al principi, era evitar dependències innecessàries d'un únic proveïdor. Però també existien unes premisses. Que hi havia diversos proveïdors funcionalment compatibles. Que el cost de mantenir la portabilitat era assumible. I que el nivell d'interoperabilitat satisfaria les necessitats del projecte. La capa d'abstracció no era el principi. Era la conseqüència lògica d'aquelles premisses aplicades a aquell principi. Quan documentem només la decisió, preservem el resultat. Quan documentem també els principis i les premisses, preservem el raonament. La disciplina arquitectònica fa anys que treballa en aquesta direcció. Els ArchitectChat de Cision Records registren el context, la decisió i les seves conseqüències. La norma ISO/IEC/IEE 4210 parla explícitament del racional de les decisions arquitectòniques. L'Architectural Knowledge Management estudia des de fa temps com evitar que aquest coneixement desaparegui quan ho fan les persones que el custodien. Disposem, per tant, de moltes de les peces necessàries. El problema és que el món continua canviant mentre els documents romanen immòbils. Els principis descriuen com volem prendre decisions. Les premisses descriuen com creiem que és el món quan les prenem. I el món té el costum de no quedar-se quiet. En realitat, qualsevol decisió arquitectònica es pot entendre com una funció molt simple. Principis més realitat igual a decisions. La decisió és adequada mentre la realitat continuï sent compatible amb les premisses que la justificaven. Si, 10 anys més tard, mantenir aquella capa d'abstracció costa 10 vegades més del que costava inicialment, una de les premisses originals deixa de ser certa. Això no implica necessàriament que la decisió sigui errònia. El que significa és una cosa molt més interessant. El raonament s'ha de tornar a executar. No perquè hagi arribat un arquitecte nou, ni perquè toqui una modernització tecnològica, ni perquè hagin passat 10 anys, sinó perquè una de les condicions que sustentaven la decisió original ha canviat. És aquí on la documentació tradicional comença a mostrar els seus límits. Archimate ja incorpora una capa de motivació que relaciona drivers, assessments, objectius, principis, requisits i altres elements arquitectònics. La gestió del coneixement arquitectònic també ha desenvolupat nombrosos models per relacionar context, decisions i justificacions. Però crec que encara podem portar aquesta idea un pas més enllà. Una premissa no hauria de quedar enterrada al tercer paràgraf d'un document. Hauria de ser una entitat identificable. I totes les decisions que en depenen també haurien de ser identificables. Principis. Premisses. Decisions. Conseqüències. Dependències. Capacitats afectades. Tot això forma una xarxa de coneixement. Un graf. En aquell moment deixa de ser necessari recordar on s'havia utilitzat una determinada idea. Ja no cal buscar manualment entre centenars de documents. Tan sols caldria consultar l'Enterprise Repository directament o a través d'una primera a capaç d'interpretar-lo. Quines decisions depenen d'aquesta premissa? I obtenir la resposta. Aquest canvi és profund perquè transforma el sentit mateix de la documentació arquitectònica. Ja no documentem únicament el passat. Documentem les dependències del nostre raonament. Conservem el camí que porta fins a una decisió. No només la decisió final. Hi ha una frase que qualsevol arquitecte ha sentit alguna vegada i que, quan apareix, hauria d'encendre totes les alarmes. Això pregunta-li a en Josep Maria, que sap per què es va fer. En aquell instant acaba d'aparèixer una dependència arquitectònica. Potser el sistema funciona perfectament. potser està documentat, però una part del seu significat només existeix dins del cap d'una persona. L'Architectural Knowledge Management fa anys que estudia aquest fenomen com una pèrdua de coneixement quan els professionals abandonen una organització. Jo prefereixo mirar-ho des d'una altra perspectiva. Qualsevol coneixement arquitectònic que només existeixi dins del cervell d'algú és una dependència no documentada. I totes les dependències no documentades acaben manifestant-se precisament el dia que aquella persona és de vacances o fora de l'organització. És curiós que dediquem tant esforç a eliminar punts únics de fallada de la infraestructura. Mentre acceptem amb absoluta normalitat un punt únic de fallada molt més crític. L'arquitecte també és una dependència. I una bona arquitectura hauria d'estar preparada per eliminar-la. No eliminant l'arquitecte, evidentment, sinó eliminant la necessitat futura d'haver-li de preguntar. En el fons, aquesta és la idea que hi ha darrere de l'arquitectura de l'absència. No consisteix a intentar controlar el futur des del passat, ni a deixar un manual perquè els qui vindran després repeteixin fidelment les nostres decisions. Consisteix a deixar-los els elements necessaris perquè puguin construir les seves pròpies respostes, amb la mateixa coherència amb què nosaltres vam construir les nostres. Els principis que ens orientaven, les premisses que consideràvem certes, el context que coneixíem, les alternatives que vam descartar, les decisions que vam prendre, les conseqüències que vam anticipar i les dependències que vam crear. Quan la realitat canviï, i de ben segur que canviarà, podran tornar a executar aquell mateix raonament. Arribaran, probablement, a conclusions diferents. Perquè això és, precisament, el que anomenem evolució. Això va molt més enllà de documentar millor l'arquitectura. Significa que la pròpia arquitectura es descriu mitjançant metadades processables. Metadades que no només expliquen el sistema, sinó que també el construeix, el desplega, el governa i el manté. Primer, la millor manera que el manteniment d'aquestes metadades no esdevingui un cos paral·lel és fer-les executables. Que sigui ella mateixa qui desplegui infraestructura. Que configuri màquines d'estat. Que identifiqui les capes tecnològiques amb què han d'interactuar les solucions. I que impulsi tantes altres operacions del dia a dia. Durant molts anys hem considerat la documentació un cos necessari. En realitat, només era una despesa perquè estava separada del sistema. Quan la documentació passa a ser executable, deixa de ser una obligació administrativa. Es converteix en una part activa de la solució. Deixa de ser un cost de manteniment i es transforma en un actiu tecnològic. Deixa de ser despesa. Primera, passa a ser capitalitzable. La prova definitiva d'una bona arquitectura serà quan, d'aquí a 50 anys, no hi reconeixerem gairebé res del que vam construir. Però encara hi reconeixerem la manera de fer. L'arquitectura haurà evolucionat. Nosaltres ja no hi serem. I no hi farem cap falta. Això serà una arquitectura sense zones fosques. Perquè hem tingut present l'arquitectura de l'absència. Perquè una bona arquitectura és aquella que continua sabent explicar-se quan ja no queda ningú per explicar-la.